COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, 10:06. Això és el programa de cap de setmana de Cadena COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores en aquest dissabte 18 de juny, on parlarem amb una persona que va començar tenint un hobby i una il·lusió i ho ha convertit en la seva professió, l'Alberto Pastor, que avui en dia és el tècnic d'il·luminació del teatre i ens ho explicarà. Ens traslladarem també a Palau de Plegamans, on si encara no la coneixes, et descobriré la masia de Can Cidro, un lloc molt especial on gaudir de la bona cuina i poder-hi dinar bé a bon preu, tant entre setmana com el cap de setmana. Et faré propostes de lectura on parlarem amb l'escriptor Isidre Grau i el seu llibre 73 dies amb el pare, i el doctor Roberto Villavicencio d'Essential Clinic ens explicarà millor com posar-nos més guapos, més guapes i sentir-nos més bé amb nosaltres mateixos. A més, compartirem diferents propostes d'oci. Entre elles parlarem amb els amics de Willy i el Tuerto Escape Room i riurem amb el monologuista Diego Peña de les Noches del Club de la Comèdia. Per cert, si coneixes algú que té algun hobby curiós o tu mateix en tens algun, ens ho pots explicar enviant el teu e-mail a camins.catalunya@cope.es. Pel que fa al temps, cel serè o poc ennuvolat, a partir de migdia creixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu. Independentment, fins a mig matí i de nou a partir de la nit, es podran formar alguns intervals de núvols baixos més extensos de matinada al litoral nord. Ara sí, comencem cap de setmana. Pel que fa a hobbies curiosos, avui n'hem trobat un d'extraordinari que segur que us agradarà moltíssim, que és la col·lecció de videojocs. Per parlar-nos amb més, tenim el Daniel, un gran col·leccionista de tot tipus de videojocs, que ens ho explicarà. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días, Raquel.
¿Cuánto tiempo llevas coleccionando videojuegos?
Uf, es una buena pregunta, pero es que yo creo que he coleccionado desde que era un niño. Desde que era pequeño, lo que pasa es que, por circunstancias, cuando somos niños, teníamos que desprendernos de los videojuegos que queríamos y para adquirir los nuevos, al menos en mis tiempos. Y claro, según vas pasando los años, te acuerdas de los momentos que vivías con esos videojuegos y entonces haces por recuperarlos. Entonces, claro.
¿Y cuántos puedes llegar a tener a día de hoy?
Pues andará, pues, si no hay 1,000, andaremos cerca. De... O más incluso, es que estoy acumulándolos y hay veces que no puedo los cuento, la verdad.
¿Pero son todos de la misma consola?
De la misma máquina,
distintas.
No, son diferentes consolas. Es que yo en sí he hecho el proceso de ir teniendo casi todas las consolas. Lo que pasa es que, claro, para conseguir la nueva, pues me vendía la vieja con todos sus videojuegos. Entonces, claro, cuando conseguía la que salía en ese momento, me vendía todo lo anterior y así íbamos haciendo. Y luego, pues de cara, pues pongamos hace unos 15 años o así, me puse a ir haciendo acopio de todo lo que tuve cuando era pequeño, cuando era niño.
¿Y hay algún lugar donde os podáis reunir o algún foro para hablar de videojuegos, de trucos?
Uf, foros, hay ahora muchísimo demanda también de vídeos de YouTube y por Twitch también. Hay muchísimos canales con millones de seguidores porque es algo a nivel mundial que ha llegado para quedarse en sí. Es un entretenimiento que a todos nos vienen los recuerdos de cuando éramos más pequeños o cuando aún todavía somos grandes y seguimos jugándolos.
Claro, porque ¿qué edad tienes a día de hoy?
Yo ahora tengo 43.
Y claro, parece que lo de los videojuegos sea tan solo para niños pequeños o niñas pequeñas y no tiene por qué, no tiene edad.
Antiguamente, y bueno, todavía hay gente que cree en eso, pero en realidad es cada vez más gente, más adulta, que sigue jugando a los videojuegos. Bueno, ahí tienes a los Ibai, a los DJ Mario y demás, que son gente de 27 y 28 años que siguen jugando a videojuegos, que eso antiguamente, si nos remontamos pues quizá 20 años atrás, era casi impensable, ¿no?, de que gente con casi 30 años o más de 30 jugara a videojuegos, te miraban raro, pero vamos.
¿Y hasta cuándo piensas seguir coleccionando videojuegos?
Bueno, yo ahora voy coleccionando ya solo lo que me llama muy mucho la atención o aquello ya que me falta de por completar, digamos, lo que me tocaba el corazón cuando era pequeño. También hay que decir que ahora todo lo que es este tipo de coleccionismo sea, bueno, pues o vive una burbuja o es algo parecido a una burbuja porque se ha puesto a precios escandalosamente caros. Y eso hace también muy muy difícil de poder llegar a conseguir según qué títulos.
Y si tuvieras que decidir cuál es el videojuego estrella, cuál es tu favorito, ¿cuál dirías?
Uf, yo es que no tengo un videojuego estrella. Que me vienen recuerdos todos buenos, quizá el que muchísimas horas pasé fue con el Super Mario World.
Que es el de toda Nintendo. La vida, ¿no?
Y bueno, el que salió en el año fue para el 92, cuando llevo aquí la Super Nintendo, creo que fue 92 o 93. Ahora me pillas así un poco a contrapié, y con aquel sí que le dediqué muchas horas. Claro, también hay que pensar que cuando éramos pequeños tampoco teníamos el dinero para estar jugando y comprar videojuegos cada semana. Digámoslo así, comprábamos un videojuego por lo que leíamos en las revistas y pasábamos haciendo acopio de dinero, ahorrando lo que podíamos, y a los 6 meses pues comprábamos el videojuego.
Claro, y muchos padres felices de tener al hijo entretenido durante muchas horas, que esto era fantástico.
Luego no había niños, el niño estaba apartado por ahí.
Pues Dani, muchísimas gracias por explicarnos, contarnos ese hobby tuyo y a gracias seguir coleccionando mucho tiempo.
Muy bien, gracias.
Doncs avui és dissabte, un dia fantàstic per gaudir de família, d'amics, de parella. I segur que us esteu preguntant on anar a dinar. Doncs aquí també us volem fer la millor de les propostes. Jo us recomano moltíssim anar a la Masia de Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, al carrer de Sant Isidre 13, on trobareu, a més d'una masia fantàstica, un menjar excepcional, un equip encantador, com és el cas del Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia, Raquel.
Sergi, déu-n'hi-do la calor que està fent i lo fantàstica que teniu la masia, perquè a més hi ha la porxada on es fan els casaments i les celebracions, però també lo fresquet que s'està dintre. Vull dir que si està molt bé, ara és un bon moment per venir.
Exactament. La nostra masia està superacondicionada, té aire acondicionat, així que no patiu, que aquí el calor està es queda fora. I a part, bueno, tenim un menjar boníssim, que bueno, ja ho saps, Raquel, ja ets clienta fixa, ja saps que els nostres plats són boníssims, i sobretot les carns de la brasa i els nostres cargols.
Però m'agrada moltíssim, perquè tant és un lloc que també entre setmanes pot venir a menjar molt bé, perquè hi ha per tot tipus de gustos, des dels entrants freds, on pots trobar amanides, el gazpacho, l'esqueixada, com els plats calents, els macarrons, les verdures o la crema de carbassa i carbassó, que feu boníssima, la fideuà també de marisc, a més, els, com dius tu, qualitat, bon preu, els cargols, pels amants dels cargols, els feu tant a la llauna com als cargols de Can Sidro amb botifarra i all i oli. Aquests sí que són potents.
Són boníssims. Bueno, i les nostres croquetes i també els canelons Can Sidro, que són tradicionals, és la recepta de tota la vida, i no els provareu igual al lloc, els canelons i les croquetes de Can Sidro.
Home, val a dir que aguantar des de l'any 1789 no és fàcil, són molts anys de feina. Clar, el Sergi no hi era de l'inici perquè era molt petit.
Bueno, encara crec que no vaig néixer.
Però des del moment que vas entrar, doncs, fins ara, fantàstic, perquè l'equip és equip de tota la vida. Vull dir, que això també és difícil de trobar en un lloc que hi ha l'equip de sempre, perquè ja són persones molt humanes, una atenció exquisita, i el menjar, com dèiem, boníssim. També per aquells que els agrada el peix, doncs hi ha des del salmó, el llobarro, l'aurada, la tonyina, la suprema, el bacallà, que també el feu molt bo perquè el feu tant a la catalana com aquell que és la mussolina d'alls.
Ui, aquest és boníssim.
Per això que és important el no oblidar que a part de poder anar a dinar bé el cap de setmana, també entre setmana a Palau de Plegamans teniu a Can Sidro, la masia de Can Sidro, que també és, hi podeu anar-hi entre setmana perquè és un lloc doncs, també fabulós per compartir pel dia a dia. Vull dir que a vegades associem, Sergi, només el anar a menjar fora el cap de setmana.
Exactament. Pots gaudir cada dia.
I a part, s'ha de dir que feu menú per grups i aniversaris. I important, perquè a la masia de Can Sidro us regalen el pastís i el cava. Si veniu de part de la ràdio, teniu el cava gratuït i si feu el vostre aniversari allà, doncs també els hi regaleu el pastís.
I amb les espelmes incloses.
Fixa-t'hi, tot el kit.
Que s'oblidin de portar espelmes, que s'oblidin de portar pastís, que només vinguin a passar-s'ho bé i a gaudir.
Ostres, sí, perquè el que acostuma a passar als aniversaris és això, que vas a l'aniversari amb el pastís, amb tot dissimulant, a veure com ho tapem, això. Aquí no cal que dissimuleu. A la masia de Can Sidro us ajuden amb tot. I poden trucar al 93-864-3040 per reservar taula. 93-864-3040. Els trobareu al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans. I podeu entrar també a la pàgina de cansidro.com, també aquells que esteu pensant en casar-vos, perquè també podeu celebrar el vostre casament. Així que teniu opcions per tothom, Sergi.
Molt bé, perfecte,
Raquel. Des que es vulguin casar, a celebrar el seu aniversari, a venir a dinar, com venir de cap de setmana, com faré jo ara quan acabi el programa.
Molt bé, Raquel.
Doncs,
ens veiem ara.
Molt bé, Sergi, una abraçada. Fins ara,
un petonet. Adéu.
Fins ara. Nascut a Sabadell l'any 1945, Isidre Grau és autor de 17 novel·les, entre les quals destaquen la pantalogia dels colors de l'aigua, La ciutat dels solitaris, L'home que perseguia la veritat i Un dissabte de primavera. Ara, n'hi han moltes altres, evidentment, però avui concretament parlarem amb ell perquè ens endinsa en la relació entre un pare i un fill durant 73 dies viscuts als boscos. Aquest llibre doncs, que volem compartir amb vosaltres, 73 dies amb el pare, que us l'explico avui perquè us arribi a les vostres cases, però millor que ens en parli ell, el propi Isidre Grau. Bon dia, Isidre.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, 73 dies amb el pare. És un llibre que m'ha fet pensar molt. M'ha fet pensar molt, sí.
Bé.
Sí.
Bé, bo.
Hi ha una pregunta que et voldria fer abans de parlar de la sinopsi del llibre i de més. Com a opinió teva personal, creus que els pares dediquen suficient temps a conèixer els seus fills i a l'inrevés?
És una situació molt variable. En teoria, avui en dia, els pares estan més pendents dels fills, però raons de treball i de comunicacions i interferències, jo penso que no, que mai estem ben bé alçada.
Clar, és que és complicat, perquè en el fons és una pregunta que ens hem de fer tots. Conec bé el meu pare, conec bé la meva mare, em coneixen bé ells? Perquè a vegades, o sovint, coneixem molt bé a un company de feina, una companya que li agrada, un amic, una amiga, però i els que tenim més a prop? Aquests què?
Aquest és el problema. Jo penso que realment no es coneix, no ens coneixem mai prou al nivell profund, no? Però bé, vull dir, a veure, jo amb aquesta novel·la, per exemple, doncs, com que es basa en un cas real que jo no vaig conèixer directament, però que, bueno, hi ha referents, els hereus, els descendents del meu protagonista, resulta que llegint aquesta novel·la em diuen que han après moltes coses que no sabien dels seus pares.
Clar, és curiosíssim, això. És una novel·la més intimista, inspirada en fets reals. El protagonista és un adolescent que refugia amb el seu pare, en plena natura, per fugir de les devastadores conseqüències de la Guerra Civil Espanyola. En què et vas basar, Isidre, per escriure-la? Entenc que són fets reals?
Sí, bé, això d'una manera una mica impensada, parlant amb un amic, amb un antic company de feina, em va passar unes converses que havia tingut amb un veí del seu poble que, en definitiva, havia passat això que explico a la novel·la, que ja a principis de la Guerra Civil, doncs aquest pare i aquest fill han de marxar del poble per por a la repressió i s'amaguen a dalt de les muntanyes. Això és un fet real. El que passa que jo, evidentment, doncs, faig una novel·la, m'imagino com van anar aquests 73 dies que van passar allà dalt a les muntanyes, amb el qual es posen en marxa uns mecanismes que sempre són diferents al de la vida a casa. Però bé, en principi, aquesta era la gràcia.
Doncs aquí la hem presentada, aquesta història intensa, basada en un cas verídic, que es llegeix amb gust, manté l'interès del lector fins al final, i importantíssim, que és com et comentava Isidre, que ens fa pensar. I això avui en dia és un tresor, el fet de pensar i fer introspecció respecte als que tenim més a prop. Que això també és màgia, no? El fet de conèixer bé a la família, a vegades més que els de fora, no? Com solen dir que a vegades tenim monuments molt a prop i aquells no els hem vist i han de venir els turistes a veure'ls, el mateix passa una mica amb l'amor familiar o la coneixença.
Sí. És que jo crec que entre la família representa que hi ha coses que no es parlen ja, potser perquè se suposen, però resulta que no, que queden al marge de les converses de taula, però bé, en principi. Per això estem, per fer memòria.
Doncs des d'aquí aconsellem aquests 73 dies amb el pare de l'editorial Trípode, aquesta editorial que té la intenció de promoure les veus dels autors catalans, a la qual doncs, també els hi agraïm l'haver pogut contactar amb tu. Isidre, moltíssimes gràcies de tot cor per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies per aquest llibre tan fantàstic.
Gràcies, molt bé. Gràcies.
Doncs com sempre, aquí al programa volem el millor per vosaltres i hem fet un treball de recerca per trobar la millor clínica estètica de Barcelona i l'hem trobada de Essential Clinic just a Rambla, Catalunya 16, al segona. I per parlar-nos dels tractaments que fan, en què us poden ajudar, tinc amb mi el doctor Roberto Villavicencio, que ens ho explicarà. Muy buenos días, Roberto.
Hola, Raquel, muy buenos días.
Realmente me quedé muy sorprendida de uno de los tratamientos que hacéis, porque hacéis muchos, que de hecho entrando en Instagram, en The Essential Clinic se pueden ver, pero vi este que es para la sudoración excesiva de las axilas o las palmas.
Sí, correcto. Vale, es básicamente con toxina botulínica, la misma que se utiliza para las líneas de expresión en el entrecejo, en la frente y en las patas de gallo. Y se hace de manera, son pinchacitos superficiales, tanto en la palma de las manos como en las axilas. Y esto va a ayudar a que reduzca drásticamente la sudoración excesiva.
Claro, esto va muy bien, porque hay personas que ya de por sí, incluso durante todo el año, ya no que sea verano, tienen tendencia a sudar mucho.
Sí.
Y hay incluso personas que se sienten acomplejadas por ello. Y es una buena manera, con un tratamiento sencillo, de poderlo solucionar. ¿Se termina del todo la sudoración?
En algunas personas sí, otras no es completo, pero aún así reduce drásticamente. Y es un tratamiento que hay que repetirlo cada cierto tiempo. Se recomienda cada 6 meses. Y como son pinchacitos, quien dice pinchacitos dice dolor y molestia, pues es soportable y se puede poner un poco de frío encima y si es necesario se podría anestesiar la zona.
Claro, sirve sí. También para poder dar la excusa de hoy no limpio los platos, bueno, porque ho podeu fer servir també per això, eh?
Bueno, solo funcionará durante las primeras 8 o 12 horas, pero al día siguiente tendrás
ya que no ser... Valdrá l'excusa.
Ja no valdrá l'excusa.
Us donaré, perquè pugueu apuntar ja o escriure per informar-vos al WhatsApp del doctor Roberto Villavicencio de Essential Clinic al 644-19-99-19 644-19-99-19, que os podéis informar sin compromiso sobre los distintos tratamientos, incluso sobre el que estem parlant avui de la sudoració excessiva. 644-19-99-19. ¿Para qué más nos sirve la toxina botulínica?
La toxina botulínica sirve para una cosa principalmente, que es relajar la musculatura. Y donde la musculatura sea muy tensa o muy potente, pues puede ser una opción. Se utiliza medicina estética en varias especialidades, sea oftalmología, neurología, pero en medicina estética se utilizará sobre todo para relajar las líneas de expresión. Bueno, es importante tener expresión, pero con el paso de los años la piel se va machacando y se va a ir marcando, y esa línea con el tiempo se volverá un surco o se irá profundizando. La toxina botulínica ayudará a que este movimiento no sea tan severo, le da una tregua a la piel y la piel podrá repararse por sí misma.
Claro, porque muchas personas deben pensar es que a lo mejor te queda la cara tensa, y de hecho hay cantidad de gente que lo tiene y los ves que lo único que hace es tener pues la mirada más abierta, una expresión más bonita, pero realmente no tiene por qué cambiarte tu cara ni tienes que quedar tieso, ¿no?
No, eso es tal vez un error que se cometió muy al inicio de todo, y esto te hablo hace 30 o 40 años cuando la dosis todavía no estaba muy medida, y bueno, había gente que tenía esta cara de, se llama el frozen face, quedaba con la cara congelada, y no es el objetivo llegar a una cara de cera o algo así. Ahora es muy natural, la dosis es ya está establecida, y claro, puede variar según si es hombre o mujer y según cómo tenga la musculatura, porque a pesar de que son músculos pequeños y planos, por el hecho de moverse pueden ganar un poco de fuerza y volumen.
Ahora que las actrices de Hollywood ya hicieron de conejillos de indias, las mujeres de a pie lo podemos probar ya con buenos resultados.
Muy bien dicho, es verdad. Siempre manteniendo naturalidad, y es verdad que puede abrir un poco más la mirada, pero da una apariencia de frescura también. Es un tratamiento muy recomendable.
Doncs ja sabeu que us podeu informar sense compromís al WhatsApp 644-19-99-19, 644-19-99-19. Trobareu The Essential Clinic a Rambla Catalunya 16, segona, o podeu entrar també a l'Instagram, que veureu els diferents tractaments i resultats a The Essential Clinic, al seu Instagram. Roberto, moltíssimes gràcies per estar esta mañana con nosotros.
Gràcies a ti, Raquel. Hasta la próxima.
I per al que fa l'oci aquest cap de setmana, doncs tenim Catalunya en miniatura a Torrelles de Llobregat, un parc temàtic on trobaràs una exposició de maquetes a escala AU25 i U33 de Catalunya, declarada d'interès turístic nacional. És un fantàstic parc d'aventures on anar amb la família, amb els amics i per gaudir doncs d'un dia especial i diferent. El parc Francesc Macià, el parc de les escultures gegants de Malgrat de Mar, també és molt bonic per visitar amb família, amb nens petits, on hi ha, doncs, és una de les atraccions més populars del Maresme. Un parc tancat que garanteix la seguretat dels més menuts i la tranquil·litat dels seus pares. Per aquells que us agradi doncs la fauna, hi ha l'estany Llibars, a Vilassana, un lloc ideal per gaudir de la natura, observar, passejar, aprendre, descansar. Són diferents activitats que anem proposant per poder fer en família. Tenim el Griu de Canet de Mar, un passeig per la història de Canet, un joc interactiu per tota la família per començar a jugar i poder passar doncs també un molt bon dia. I atenció, perquè aquest dissabte també tenim la quarta fira Globs de Vi i Música a Olesa de Montserrat, a la Plaça Nova. Gaudeix d'una jornada amb cellers de proximitat, tastets gastronòmics, música en directe, i al migdia tindrà lloc una paella popular. Ens anem ara, avui dissabte, a Llançà, on a partir de les 7 de la tarda tenim el 6è Street Food Summer, un vespre ran de mar per tastar tapes delicioses amb vins, botigues, concerts i copes. Ens anem a l'espectacle familiar Mary Poppins, un espectacle a càrrec de Rebollits Teatre, una adaptació de la famosa pel·lícula de Disney Mary Poppins, on hi trobarem uns veïns sorollosos, una estrambòlica tieta, unes minyones xerraires, uns pingüins cambrers, un pare enganxat al mòbil, una mare reivindicativa, uns nens inquiets, una mica amb diversos minijobs i, per descomptat, una màgica mainadera. Aquest festival o aquesta interpretació de Mary Poppins serà a l'Orfeó Reusenc, a Reus. Recordeu que en tot moment podeu participar en el programa si teniu alguna suggerència a fer a través de camins.catalunya@cope.es. Sleep to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes. Hi ha pel·lícules a la vida que no s'obliden, com per exemple la pel·lícula dels Goonies, aquells nens aventurers que pots reviure, però d'una manera molt diferent. Com sempre, et fem diferents propostes d'oci. I avui ens n'anem al carrer Poeta Folguera 13, on trobarem una experiència única, el Billy el Tuerto, aquest escape room meravellós, que per parlar-nos-en més tenim doncs a la Marta, recordeu que és a Sabadell, i que podeu doncs entrar a la pàgina web billyeltuertoescaperoom.com. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
A més, un escape molt especial, però ja no només perquè ho digui jo, sinó perquè ha tingut el premi l'any 2020 de la millor sala, a la millor ambientació, ha tingut diferents premis. Què trobaran en aquest escape room, sense fer spoiler?
Bueno, bon dia. El que trobaran és... hem intentat recrear al màxim doncs les sensacions, a part d'aventurar-te en una història de pirates inspirada en els Goonies, amb molts guinyos, moltes referències a la pel·lícula, i submergir-te plenament en aquesta història, no? Buscant, jugant amb els sentits, no? Amb totes les sensacions.
I quines persones, a partir de quina edat, poden venir?
Doncs nosaltres l'edat mínima recomanada la recomanem a partir de 10 anys. Però han vingut nens més petits i s'han passat igual de 10. Deixem una mica d'acció dels pares. És un escape room per famílies, per empreses, per amics... Està pensat per tot tipus de públic.
I quantes persones poden venir alhora a participar?
Màxim 6 jugadors, sí. Per espais i per tot, recomanem fins 6 jugadors.
Doncs és la història de Billy el Tuerto, un pirata,
sí,
de l'any 1632, que sí, després de robar un tresor al rei d'Inglaterra, s'escapa. I a partir d'aquí, doncs, heu de ser capaços, aquells que hi aneu, per trobar el seu amagatall, no? És una mica així, no? No diem
més
coses.
I no caure amb les trampes.
Que hi ha alguna trampa, eh? No direm quines, però hi ha alguna trampa.
És possible, és possible.
I amb la pandèmia, com ho heu viscut? Perquè, clar, ha estat difícil, no?, el fet de tenir un esquí.
Bueno, nosaltres hem obert en plena pandèmia. Som uns aventurers, no? Sempre diem el mateix. La veritat és que no ens podem queixar perquè la gent ha tingut molt bona acollida. Del poc oci que es podia fer durant la pandèmia vam ser els escape rooms. I, bueno, com sabeu, érem un grup bombolla, la gent que ve a jugar normalment té relació, és grup bombolla, podíem continuar jugant, no?
Doncs Marta, vull que sapigueu que ho heu de fer molt bé, perquè aquí en el programa jo sempre els dic als oients que participin, que ens facin propostes, i la vostra és una proposta que ens han fet els oients de dir que volien que us entrevistés perquè gent que ha vingut els hi ha agradat moltíssim el vostre escape room.
Gràcies.
Sí, sí. Llavors, recordarem per aquells que encara no han vingut que sou al carrer Poeta Folguera 13, a Sabadell, que poden entrar a 3w.billyeltuertoescaperoom.com i viure, doncs, ells també, aquests que ens escoltin, aquesta experiència. I a part, regalem...
Estarem esperant.
Feu un regal per als oients, aquells que participin.
Que... Sí, volem agrair-ho d'aquesta forma, oferint un bon regalo de 4 jugadors, valorat en 110 euros.
I doncs aquells que participin o que ara estiguin escoltant aquesta entrevista i escriguin un mail a camins.catalunya@cope.es entraran doncs en el sorteig d'aquest regal que ens fan Billy el Tuerto Escape Room i que doncs la Marta ens ha vingut a explicar aquest matí, però el millor és que us vinguin a veure, oi Marta?
Correcte, els esperem, perquè vulguin viure, qui vulgui viure una experiència de pel·lícula. Doncs allà estarem.
Doncs moltíssimes gràcies i no ho dubteu que jo també vindré a veure-us, segur.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs us esperem.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Els que vulgueu riure, bé, de fet és que és necessari, és una teràpia, és importantíssim. Riure, diuen que allarga la vida, és la distància més curta entre persones i molt important per distreure's i passar-s'ho bé. Heu d'anar a les noches del Club de la Comèdia al Teatre Poliorama, Barcelona, on hi trobareu grans monologuistes com aquest monologuista que aquest any fa 42 anys, si no els ha fet ja, el Diego Peña. Muy buenos días, Diego.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Los has hecho o estás por hacerlos los 40?
En diciembre, todavía no he llegado. Estoy en los 39 agarrándome a la vida.
O sea, has dicho, yo me espero lo máximo hasta que se acabe el año, no los cumplo.
Es que ya me pasó para nacer. O sea, yo estaba muy bien en la crítica de mi madre, debía estar muy bien, porque además yo tenía que haber nacido antes, pero ya me esperé, ya que estaba, digo, estoy ahí, estaba calentico y me esperé un tiempo.
No me digas que naciste el día 31 a las 11:59 de la noche.
No tanto. Nací el 13, pero tenía que haber sido antes.
Y tus monólogos, de hecho, empiezan de una forma muy curiosa también. ¿Puedes utilizarme, si quieres, para hacer algún...
Claro, es que algún siempre empiezo con muchas dudas, porque claro, como me hago mayor, tengo pensamientos ahora que yo creo que son más trascendentales, ¿no? Por ejemplo, ya la pienso, si Donald Trump tuviera un hijo con Isabel Pantoja, ¿eso sería un trampantojo? ¿No? O si cuando tienes mal las defensas te tienes que tomar un Actimel, los del Barça este año, ¿cuántos se tendrían que tomar al día? Porque les he ido un poco regular con la desfuera, en fin, son dudas que tengo en la cabeza.
Estas dudas que van apareciendo con la edad. Pero esto de que te haces mayor no lo digas, ¿eh? Que aquellos que ya hemos pasado la barrera de los 40 es como un poco duro.
No. Es porque aún, claro, cuando me ven en el escenario, claro, soy calvo y tengo una barba, que ya me están saliendo canas. Entonces es que parezco más mayor todavía.
Que pareces más mayor, pero tienes el poder, es el superpoder de hacer reír a la gente y eso no tiene edad, porque además a esas noches del Club de la Comedia vienen pues desde parejas, solteros, familias, un montón de personas que quieren pasarlo bien. ¿Y qué encontrarán en esas noches del Club de la Comedia?
Es maravilloso, es maravilloso estar en las noches del Club de la Comedia, porque precisamente es lo que tú decías, es maravilloso poder estar en un teatro en el que ves a grupos de gente mayor, a grupos de gente joven, a parejas, a familias, a aves, todo tipo de grupos, todo tipo de edades, y todo el mundo se lo pasa bien. Todo el mundo sale habiéndose reído durante una hora y media, y eso es uno de los mayores regalos y una de las mayores satisfacciones. Y no es fácil poder encontrar espectáculos en los que te puedas reír con tu padre y con tu abuelo y con tu hijo. O sea, es como, no es nada fácil, y creo que el Club de la Comedia lo consigue, es parte de la magia que tiene.
Claro, las personas que venimos al Club de la Comedia o quien viene al teatro ve la parte de desde las butacas hasta el escenario. Pero ¿cómo se vive desde el escenario a la butaca? Me refiero que cuando estás ahí puedes llegar a ver pues las caras de esas personas que a lo mejor es su primera cita, o esas risas o grupos de amigos que a lo mejor vienen de celebración. ¿Cómo se vive la experiencia desde ahí?
Claro, es muy divertido, es muy divertido porque ves como cada chiste se lo puedes contar a un grupo. Ahí hace una labor maravillosa la Cristina Molina, que es la presentadora del espectáculo, que aparece entre cómico y cómico, y siempre se encarga de darnos toda esa información de, mira, aquí hay una pareja, aquí hay un grupo, aquí hay un tal, aquí hay una despedida de soltero. Y ella siempre le habla con ellos, tiene una improvisación que es increíble para sacarles la risa a todos esos grupos, y para nosotros es mucho más fácil, es maravilloso. Y ahora ya encima es sin mascarilla, o sea, ahora ya les vemos las caras, que eso ya es maravilloso.
Claro, porque antes era muy difícil, ahora en esta época de pandemia, el hacer humor y no ver la risa.
Claro. Se veían las risas, se intuían en los ojillos, porque a veces sí que se nos veía un poco cuando nos reíamos. Pero hombre, ahora por fin podemos ver esas sonrisas, esas bocas y esos dientes maravillosos. Y toda esa gente guapa, que además es toda gente guapa la que viene al teatro, la que viene a ver el Club de la Comedia, es toda gente guapa, es increíble.
Bueno, porque ríen, saben disfrutar de la vida, y eso es lo más bello que hay, el disfrutar de la vida y de esos momentos. Y yo te agradezco también, Diego, que nos hayas hecho disfrutar de este rato contigo, que te vengan a ver al Teatro Poliorama, que vayan a las noches del Club de la Comedia, y a seguir adelante con esas preguntas de la vida que tan curiosas que te haces solo tú.
Sí, no sé si me las hago solo yo, o no sé si es porque me hago mayor, pero yo creo que algún día le encontraré respuestas.
Seguro que sí. Y si no, vendremos a que nos las cuentes a nosotros, que si no las hemos pensado también son interesantes, son preguntas que están bien.
Exactamente. Y si no encontramos la respuesta, encontraremos risa, que la risa siempre también es la respuesta para todo.
Pues muchísimas gracias, Diego. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros. Un beso.
Escoltem el primer senzill Fly into the Moonlight d'una nova promesa de la música, la Luna Black, influencer amb més de 230.000 seguidors a Instagram i amb més de 500.000 a TikTok, que s'obre camí aquest 2022 amb una nova aventura que ens vindrà a explicar en aquesta segona hora de programa. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te per aquest dissabte, així que queda't amb mi. Fins ara. To those days, do you think?